Avui al programa parlem d'una innovació que pot canviar la forma d'abordar la salut mental durant l'embaràs. Ens acompanya la llevadora Marta Jiménez, guanyadora del premi, del primer premi de la 30a edició del Premi d'Infermeria Mutu Terrassa pel seu estudi d'intervenció i health amb realitat virtual immersiva per reduir símptomes d'ansietat i depressió durant l'embaràs. Una investigació que demostra com la realitat virtual es converteix en una eina clau per millorar el benestar emocional de les futures mares. La Marta Jiménez és coordinadora de llevadores de la CIR de Mutu a Terrassa, que a Sant Cugat trobareu al CAP de Valldoreix. Marta, molt bon dia.
Hola, bon dia.
En primer lloc, enhorabona pel premi.
Moltes gràcies.
Sorpresa o no?
Sí, sempre. Sí? Home, és competitiu, es presenten molts treballs i amb totes les línies diferents d'intervenció que té Mutu Terrassa, que és tant hospital com primària, i sí, sempre molt agraïdes de que l'equip va ser premiat.
I com va sorgir la idea de fer aquest estudi amb realitat virtual immersiva aplicada a l'embaràs?
Nosaltres el 2018 vam trobar que el Departament de Salut ens demanava que cribéssim a les dones amb salut mental. Era la primera vegada que es fa un cribatge en salut mental perinatal, no? Que vol dir que durant l'embaràs, durant dos tempos en l'embaràs, preguntem a les dones sobre la seva salut mental. I si les dones tenen puntuacions d'ansietat o depressió greu, les derivem a l'equip de salut mental, no? Que les veu una psicòloga perinatal o un psiquiatre. Ens vam adonar que en aquell moment no hi havia cap estudi de prevalença ni a Catalunya ni a Espanya en salut mental durant l'embaràs, i tampoc hi havia intervencions, no? Llavors, sobretot perquè les dones que presentaven ansietat lleu o moderada, aquestes no les podíem derivar, però no es trobaven bé. Sí. Llavors vam mirar què deia la bibliografia, que es feia en altres països, i vam veure que les llevadores sí que podien fer algun tipus d'estudi d'intervenció amb aquestes dones que no podíem derivar, perquè no estaven tan greus com per anar a la psicòloga perinatal o a la psiquiatra especialista, però no es trobaven bé. I arrel d'un estudi que s'estava fent aquí a la UCI de Mutu Terrassa per disminuir el dolor i l'ansietat en els postoperats a la UCI, vam parlar amb el cap de servei de la UCI i ens va posar en contacte amb la Fundació i amb l'empresa que ens va realitzar l'estudi de la intervenció a les ulleres al programa de realitat virtual, i va ser per això que ho vam fer.
Ens podries explicar breument en què consisteix l'estudi i quantes dones hi van participar?
Sí, és un assaig clínic, que vol dir que tu tens dos grups, un grup intervenció i un grup control. El grup intervenció és el grup que fa la realitat virtual immersiva, i el grup control és el que li fas els controls normals de l'embaràs. Llavors, en el grup era un grup de, vam calcular una, això és un càlcul estadístic, i vam calcular uns 70 dones. Llavors, en la setmana 12-14 passem aquest cribatge, i les dones que realment presentaven una ansietat lleu o moderada se'ls oferia participar. Les dones que deien que sí, les utilitzàvem amb el grup control o el grup intervenció. I les del grup control els explicàvem la intervenció. Havien de fer també una sèrie d'escales per saber realment quin tipus d'ansietat tenien, com estava relacionada amb l'embaràs o com no, i llavors els hi donàvem aquestes ulleres. Elles ho provaven a la consulta, miraven si els hi anava bé. És un programa que és una relaxació que es diu muscular passiva, no? És una relaxació guiada, tipus mindfulness. Mm-hmm. I això s'ho enduien a casa i ho havien de fer cada dia durant sis setmanes. I eren unes sessions d'uns 14 minuts. Un cop havien acabat les sis setmanes, les recitàvem de nou i fèiem els testos corresponents per veure com, si els hi havia anat bé o no.
Clar, l'objectiu, m'imagino, que era reduir doncs aquests estats d'ansietat, no? Que no
sí.
Fossin augmentant per tal de no influir en el decurs d'aquest embaràs.
Sí, tenim molta bibliografia, això sí que hi ha molts estudis que, degut a l'augment de l'hormona cortisol que ens porta l'ansietat i la depressió, té conseqüències sobre l'embaràs i el postpart. Llavors, aquesta és com la nostra justificació, no? Vull dir, les dones que tenen molta ansietat i depressió tenen l'hormona cortisol molt elevada, o sigui que tenen més risc de fer un part prematur, de tenir hipertensió, de tenir més visites de seguiment, d'augmentar el consum de tabac i alcohol, de demanar una cesària, fins i tot de tenir més risc de tenir una depressió postpart. I degut a això, sí, és un dels nostres objectius de l'estudi.
Mm-hmm. Quines són les situacions o els factors més habituals que poden generar ansietat i depressió durant l'embaràs?
D'això també hi ha bastanta literatura i sí que sabem que haver tingut una ansietat o depressió prèvia a la vida abans de l'embaràs, això augmenta per molt tenir el risc de tenir una depressió o una ansietat durant l'embaràs. Pensem que l'embaràs és una època que és de vulnerabilitat, no hi ha molts canvis, i sí que aquestes dones estan en més risc. És una manera també de donar veu a un procés que també està molt silenciat, perquè penseu que té molt estigma poder dir que realment estàs embarassada, que és un moment on hauries de sentir-te molt feliç, no? La societat diu que hauries de ser molt feliç i que tot hauria d'anar molt bé, i poder manifestar que realment no és així, doncs necessites també estar en un entorn segur on no et sentiràs jutjada i realment et sentiràs acompanyada, no? I això és el que intentem fer a la consulta.
I com afecta la salut mental de la mare el desenvolupament de l'embaràs i el benestar del nadó, que abans comentàvem?
Sí, és el que et comentava, eh? Sí que tenen més risc d'unes certes patologies, o sobretot de demanar, no?, de fer peticions i de tenir més visites de seguiment, d'aguantar l'atenció arterial, de tenir més risc de tenir un part prematur, si són consumidores de tabac i alcohol, d'augmentar aquest consum. I sobretot el que més ens preocupa és que després també puguin fer una depressió postpart, que sí que augmenta molt amb les mares que tenen ansietat i depressió.
Quins són els avantatges que té la realitat virtual respecte a altres intervencions més tradicionals per reduir l'ansietat i la depressió?
Sí, ho vam fer d'aquesta manera, vam tenir l'oportunitat, ja que teníem aquesta empresa que estava fent aquest programa per la UCI, vam pensar que hi havia poca literatura i que realment era millor perquè les dones s'ho podien endur a casa. O sigui, sí que és veritat que nosaltres tenim grups, no?, grups de preparació al naixement, i fins i tot es poden fer grups al CAP d'abordatge de l'ansietat, però és veritat que les dones que estan embarassades són dones que treballen, que són actives i són joves i ja estan molt recitades perquè venen a tots els controls de l'embaràs un cop al mes i a més es fan les analítiques i a més les ecografies i a més també venen els grups. Llavors vam pensar que afegir a tot això un altre grup era molt pesat i que era una cosa que elles podien fer a casa autònomament. I realment els resultats ens han confirmat que ha sigut una bona idea. Sí.
Mm-hmm. Per tant, d'aquests resultats també es pot concloure que es poden reduir els símptomes d'ansietat i depressió?
Sí, en el nostre estudi ens han sortit els resultats estadísticament significatius tant en l'escala de l'ansietat com a l'escala de la depressió. I això, clar, ens anima com a seguir, no? Perquè és la primera vegada, això era com una prova pilot, i han sigut molt bons els resultats. Tant en el grup intervenció reduïm els símptomes d'ansietat lleu com els símptomes de depressió lleu. I també una cosa que vam fer, que és que els vam donar un rellotge digital i un diari de camp. Llavors les dones, abans de posar-se les ulleres, miraven quin pols tenien, la freqüència cardíaca, i l'apuntaven en aquest diari de seguiment, es posaven les ulleres, feien aquests 14 minuts de relaxació, i al treure's les ulleres es tornaven a mirar el pols. Llavors vam veure que el pols també es reduïa d'una manera significativa. Llavors vam tenir una, a part de les escales, no?, que és com et sents tu, també una mesura més clínica de que es trobaven bé. I llavors vam passar les escales de satisfacció i el 80%, el 87% de les nostres dones ens van dir que estaven molt satisfetes. Per tant, sí, sí, estem molt contents amb els resultats.
Mira, justament, Marta, anava a preguntar per la valoració que havien fet les dones que han participat en aquesta experiència. Perquè, clar, des del punt de vista, diríem que mèdic, professional, vosaltres també esteu contents, però, clar, elles que són les que pateixen, diríem, també han valorat positivament aquests resultats, no?
Sí, ho vam mesurar de diverses maneres, no? Una manera va ser aquesta escala de satisfacció i sí que vam trobar que el 87% ens van dir que estaven molt satisfetes. Llavors també vam valorar el que es diu l'adherència, la intervenció, que vol dir que realment tu l'has feta. Això fèiem servir aquest diari i vam veure que el 79% de les dones havien completat 30 sessions, perquè nosaltres els vam dir que era molt important que si la setmana té 7 dies, no, que 5 dies ho havien de fer sí o sí. I al cap de setmana les deixàvem una mica que si no ho feien no passava res, però que de dilluns a divendres ho fessin segur. Llavors vam veure que el 79% ho vam fer així, per tant l'adherència era alta. I després vam fer tres preguntes obertes que elles podien explicar-se més, no era tan sí o no, no? Elles es podien esplaiar i sobre com s'havien sentit, no? I aquestes també van ser interessants, si vols te les comento.
Sí.
Sí, vam preguntar sobre els punts positius de l'experiència i ens van dir que sobretot era important per elles perquè tenien un temps d'autocura, de tranquil·litat, de descans, tenien un espai personal per dedicar temps per l'embaràs i per trobar-se millor. Mm-hmm. Llavors, quan els vam preguntar sobre els punts negatius, ens van dir que el vídeo fos sempre el mateix, que això no els havia agradat, i això van coincidir moltes d'elles, no? Que era repetitiu, no? Sempre el mateix, i això no els hi va agradar. Llavors van tenir problemes de connexió, que clar, si unes ulleres no funcionaven, si el programa no anava bé, l'havien de tornar, havien d'anar a l'empresa, l'havien d'arreglar i l'havien de tornar a començar. No? Llavors sí. Això també creava una insatisfacció. I quan els vam preguntar quins suggeriments tenien per millorar l'entorn i virtual i sobre l'experiència, ens van, fent referència a aquesta altra pregunta que hem fet anteriorment, doncs elles ens van dir que els hauria agradat tenir més vídeos per triar amb diferents escenaris, amb una varietat, per poder triar cada dia una mica quins els agradaria més fer.
Clar. Mm-hmm. I, Marta, la realitat virtual immersiva, penses que pot convertir-se en una eina habitual a les consultes d'atenció prenatal?
Clar, aquí tenim dos aspectes, no? Realment sí que és explorar, no? Tenim és una eina no farmacològica, és segura, és accessible, però clar, això complementa, això no substitueix, no? El que és l'acompanyament i el seguiment que fem a les dones embarassades. No serveix, no? Donar només les ulleres i no fer cap seguiment, això per suposat. Llavors l'altra barrera que tenim és una barrera econòmica, no? Vull dir, això val uns diners, nosaltres vam guanyar una beca per poder fer aquest estudi i clar, sempre, el que passa és que sempre va bé, no?, unir la tecnologia de l'empresa, una empresa que estigui disposada, no?, a validar un programa que tinguin clínicament amb nosaltres que estem a l'assistència i poder fer convenis amb les empreses per poder validar clínicament aquests programes que tenen, no?, perquè n'hi ha molts al mercat, però tampoc sabem quins funcionen i quins no. Llavors, per això també va ser molt interessant.
Mm-hmm. Per tant, creus que la qüestió econòmica pot ser una de les principals limitacions?
Sí, la qüestió econòmica és una de les limitacions, sí. El que passa que també pensem que si estarem com un 20% de les embarassades els hi passarà això, tampoc necessitem 50 dispositius d'ulleres, no? Tenint uns quants tindríem suficient, no? Tampoc necessitaríem comprar molts dispositius, no? Però sobretot això, més que comprar les ulleres o tenir-les, això és fer convenis amb empreses que els interessi fer estudis per validar clínicament els seus dispositius, eh? I sobretot amb aquestes barreres que tenim d'accés al servei de salut mental, que realment ara mateix només podem derivar aquestes dones amb problemàtica greu, no? Doncs també és una manera d'obrir el nostre ventall de servei.
Mm-hmm. Teniu previst ampliar la recerca o aplicar-ho a altres col·lectius o etapes de la maternitat?
Ara mateix hem acabat, hem estat 3 anys per fer aquesta validació i ara mateix, clar, el que seria molt interessant és veure quina sostenibilitat té en el temps, no? Clar. Saber si aquestes dones que realment durant l'embaràs han demostrat que els seus símptomes d'ansietat i depressió moderada disminueixen, si realment durant el postpart continuen així, no? Doncs això seria una altra línia d'estudi que tindríem, sí.
Bé, doncs avui hem conegut una miqueta més sobre aquest estudi, sobre com s'ha dut a terme i quins han estat els resultats. Veurem com continua, direm, diríem, l'aplicació en aquest àmbit en els pròxims anys. No sé si hi ha alguna cosa que volguessis acabar per aclarir, Marta.
Bueno, sobretot donar les gràcies a totes les dones que van participar, no? Que sempre dediquen el seu temps, malgrat que és una cosa que els hi va anar bé, però des del principi no ho sabíem, però i també a totes les llevadores que van participar a l'estudi, no? A l'empresa que es diu De l'Àguila Games, que es dedica a fer programes de realitat virtual, també donar les gràcies.
Doncs gràcies a tu també, Marta Jiménez, coordinadora de llevadores de la CIR, de Mutua Terrassa, que a Sant Cugat, recordem, els trobareu al camp de Valldoreix. Gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies, adéu, bon dia.